Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El servei de Rodalies es reprendrà aquest dijous després que Adif hagi garantit la seguretat de la xarxa ferroviària. El servei s'ha de restablir a primera hora de forma esglaonada a totes les línies, també a l'R4, a excepció del tram afectat per l'accident de Gelida. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ja admet que no serà un dia fàcil i demana la col·laboració ciutadana.
Tem una aturada important de més de 24 hores en el sistema ferroviari del país. L'objectiu d'aquesta aturada ha sigut garantir la seguretat de la via. Renfe ha de poder iniciar la recuperació del servei, però els diem no serà un dia fàcil per la mobilitat del país.
Per fer front a la represa del servei, s'incrementen fins a divendres les freqüències de les línies de ferrocarrils de la Generalitat. A més, la consellera Sílvia Paneque assegura que les barreres de la C32 continuaran aixecades.
El tall de l'AP7 també suposarà un increment de trànsit en la resta de vials i l'obertura, per tant, de la C32 ha de venir també a contribuir a una millora de distribució del trànsit. Es mantindrà aixecades les barreres de la C32 en l'àmbit del Garraf per garantir la connexió per la part sud del país.
El govern també ha demanat als operadors dels busos interurbans que augmentin els serveis de les seves flotes. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Tallada l'autopista AP7 en sentit sud entre Martorell i Vilafranca del Penedès pel risc d'enderrocament de la via. L'autopista passa per sobre del mur de contenció que va provocar l'accident de l'R4 i el tall es fa per motius de seguretat. No hi ha previsió de quan es recuperarà el pas de vehicles.
El ministre de Transports descarta la falta de manteniment com a causa de l'accident ferroviari d'Ademuz a Còrdoba, però admet que pot ser que la via tingués un defecte que provoqués les marques trobades a les rodes del tren Irio. El sinistre suma, de moment, 43 víctimes mortals i encara es busquen dues persones desaparegudes.
El Parlament Europeu paralitza el tractat comercial amb els Estats Units que estableix els acords aranzelaris per les amenaces de Donald Trump amb Groenlàndia. D'altra banda, també suspèn el tractat del Mercosur sobre la importació de productes sud-americans perquè el Tribunal Europeu s'ha de pronunciar sobre si és vàlid.
La producció catalana Cirat d'Oliver Lache sabrà aquest dijous si entra a formar part de la llista definitiva dels Oscars. La pel·lícula ha arribat a l'últim tram de la cursa dels premis en 5 categories: millor pel·lícula internacional, banda sonora, so, fotografia i càsting. Aquest dijous, l'Acadèmia de Hollywood anunciarà les 5 nominacions definitives en les diferents categories. La politòloga i sociòloga saragossana Cristina Monge ha guanyat la segona edició del Premi Païdors d'Assaig amb el llibre Contra el descontento.
L'obra aposta per deixar de banda el pessimisme i la crisi de confiança del ciutadà que se sent desprotegit davant problemes que el superen i reprengui la confiança, com explica l'autora a aquesta emissora.
Si perdemos esa confianza, nos vemos abocados al desasosiego, al miedo, al desamparo y, por lo tanto, somos muy vulnerables ante cualquiera que nos plantee la opción de mirar atrás. Y eso, si lo están consiguiendo vender en algunas personas, es porque realmente hoy no sabemos en qué podemos confiar. Claro que hay caminos por explorar. Esta crisis de imaginación política que estamos viviendo tiene que acabar.
Monge aposta per deixar de banda la desafecció en la política, encara que, diu, estigui mal vist en plena era Trump. El Premi Païdors, dotat amb 35.000 euros, és d'àmbit internacional i vol posar en valor obres de pensament crític i de tipus divulgatiu.
Esports, el Barça manté vives les opcions d'accedir directament als vuitens de final de la Lliga de Campions de Futbol després de guanyar en la seva visita a l'Eslàvia de Praga per 2-4 en la penúltima jornada. Remuntada amb gols blaugranes de Fermín dues vegades, Olmo i Lewandowski, i lesió, atenció, de Pedri. A la classificació, el Barça queda 9è. També jugats, entre d'altres, Galatasaray 1, Atleti de Madrid 1 i Atalanta 2, Atlètic Club de Bilbao 3.
Classificació del femení blaugrana de futbol per la final de la Supercopa, que l'enfrontarà dissabte el Real Madrid a Castelló. A les semifinals, l'equip de Pere Romeu ha superat per 3-1 l'Atlètic Club de Bilbao amb gols d'Ona Batlle, Irene Paredes i Eva Payor.
I al Girona, el porter Marc-André Ter Stegen, cedit pel Barça, ha fet el seu primer entrenament amb el conjunt gironí. Pel que fa a l'Espanyol, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat el club blanc i blau amb 3.000 euros de multa pel llançament d'ampolles en el partit de Lliga davant del Girona sense el tancament, això sí, de l'estadi.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Arrenquem aquesta segona hora de l'any dels ignorants. El 93-201-7474. Ens truca la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
Hola, bona nit a tu i a tots els ignorants. Era per aquella senyora que tenia picors, que això ens hi vam trobar amb la meva mare, però esclar, fa ja uns quants anys, fa almenys 40 anys, i l'única cosa que li calmava era la fècula de patata.
La fècula de patata?
Sí, també. Sí,
a la pell.
Sí. Com si, en vez de ser polvos talco, que dèiem, sí. Doncs no, és fècula de patata, que també serveix per espessir els condiments, no? Uh-huh. Diguem-ho així. Doncs la fècula de patata. El que passa que ara no sé on la venen. Abans nosaltres la compràvem a les drogueries.
A les drogueries. Ah, potser sí, encara en queda alguna, però... que n'hi ha, no?
Si n'hi ha alguna o algú sap en algun altre lloc, i la veritat, jo encara en tinc, que últimament, bueno, en dia comprat, que ara ja no sé quan anar-la a buscar, i la guardo com allò que diuen paño en oro,
home,
doncs la guardo.
Sí, perquè en un moment no de crisi, realment exacte. Funciona, sí, no?, per l'experiència de la teva mare, tot i que fa molts anys.
Sí. Sí, nosaltres sempre si teníem picor alguna cosa, el meu fill quan era petit, doncs jo li posava fècula de patata més de polvo estalco.
Uh-huh.
I calma, o sigui, calma moltíssim.
Calma la mica.
Uh-huh. Sí.
A veure si... Digues.
Si li va bé, i la troba. Una altra cosa, heu parlat aquell senyor que suposo que devia ser metge dels hospitals, i per desgràcia vaig estar 2 anys al clínic amb el meu marit, que... Bueno, l'últim es va morir perquè li van anar tallant cames. I tenia més dret un presoner que no pas nosaltres. Ara, personal, metges, un 10, eh? Això sí, perquè clar, com que hi ha les normatives, doncs havien de seguir les normatives. Ell estava en una habitació sol, amb un sofà i butaques, i nosaltres, amb dues persones, el meu marit i l'altre senyor, que pel mig no, ni es passava, eh? De llit a llit no es passava. I si volies posar demanar una habitació tota sola, ens van dir que sí, però havíem de pagar 11.000 pessetes cada dia.
Carai.
Esclar, jo no puc pagar 11.000 pessetes cada
clar,
dia.
Sí.
I llavors ens van dir, només si t'hi posen ells, llavors ja no pagues res.
Clar, sí.
I els últims 8 dies últims, sí que llavors ens van posar en aquesta habitació.
Uh-huh.
O sigui, que llavors vam estar allà. Ara, el personal de l'hospital i metges, un 10.
És que tenim grans equips mèdics en aquest país.
Molt. Sí. Bueno, jo sempre dic que el clínic és, bueno, jo almenys vam estar 2 anys entrant i sortint, i bueno, i anar tallant, eh? Anaven tallant.
Mare de Déu, però, quin final de vida, sí, pobra. Sí. Déu-n'hi-do.
2 anys, eh?
Sí, sí.
Van ser 2 anys. Bueno, que l'últim, mira, vaig carregar tan agotada que quan pobret es va morir vaig dir, gràcies a Déu, Antonio, ara tu reposes i jo també.
Clar, sí, sí, perquè el malalt és cuidat, però qui cuida el cuidador, no? És la pregunta de sempre.
Me'n vaig anar. Home, jo estava a Manresa i anar i venir, i encara sort que tenia una coneixia una senyora que em deixava dormir i via nits. M'anava a sortir a 11:15, perquè com que hi era la part vascular, donaven el menjar, que era 10:15, i sortia a 11:15 d'allà. I cada dia un taxi cap allà, vull dir, a casa senyora, o a l'autobús i venir cap a Manresa. Arribava a 12:00 de la nit i a 6:00 del matí em tornava a llevar, venia pom, pom, pom. I
una altra vegada, sí, sí.
I una altra vegada cap a Barcelona. Bueno, va ser. Mira, només et dic que me'n vaig anar a un balneari i al pujar amb el cotxe allà a Sant Feliu de Codines, pum, coi, dic, carai, que no hi veig jo perquè amb aquest ull. I resulta que tenia un desprendiment de retina.
Clar.
I em van dir que era de l'estrès que portava.
Clar, clar, clar.
I llavors, al relaxar-me...
Sí, sí, és quan surt tot, sí, sí.
Exacte.
Déu-n'hi-do, Maria Pilar, una abraçada, sí, ben gran, i gràcies per,
gràcies,
per, bueno, la proposta, i per solucionar amb aquesta senyora.
Sí, doncs aviam si li va bé.
Molt bé.
Moltes gràcies, i la veritat, felicitats pel programa, que cada dia m'estic aquí a escoltar-ho, que llavors al dematí em costa molt d'aixecar.
Ai, pobres, no? Que us faig anar a dormir tard i malament. Sí.
No, això és com una brosa.
Ai, gràcies, Maria Pilar, una abraçada ben gran.
Esperes el programa, esperes que comenci i fins que acabi, almenys jo.
Ai, que bé, que bonic, sí, això que dius. Moltes gràcies, una abraçada ben gran.
Igualment.
Adéu-siau.
Que tingueu tots molt bona nit i molt bona salut.
Igualment, sobretot salut.
Adéu.
Adéu. La Mariló des del Poble Sec a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Aquesta senyora té raó, perquè jo me'l poso per dormir, que a 7:00 em toca el despertador i no hi ha manera de dormir.
Em sap bueno, greu, Em sap greu, però el podeu escoltar demà també, en un altre moment.
Bueno, si jo, des de luego, si estic al llit, que no surto ni de casa, estic fent rehabilitació, o sigui, que m'avorreixo com una ostra.
Doncs vinga, escolta el programa, no passa res.
Bueno, que volia parlar d'això del moro. Que jo recordo...
Això de la carassa que ha dit, sí.
Sí, a la catedral, si mires a l'altar major, a la dreta hi ha una porta que surt al claustre. I a l'esquerra hi ha una porta que surt al carrer, que a dalt està l'orga.
Uh-huh.
I a sota l'orga hi ha una cara de moro.
És aquesta que ens deia la Maria Teresa.
Però el meu fill fa col·lecció de gegants. Si no n'hi ha 100 amb bitxos d'aquests raros que porten l'Anna. I m'apego uns rotllos, que si el cavaller de no sé on, que si la mula de no sé què, bueno... I a casa, jo no sé, haurem de fer un pis pels gegants.
Només per això. Sí.
Però són molt macos.
Són aquests de paper maixé, no, suposo?
No, són com d'una goma.
Ah, de goma, d'acord.
I sí, fa com una olor a vainilla.
Carai, que sí que esteu perfumats.
Quan els mires, les senyores... amb les arracades, les anells... Vull dir, els vestits... Són macos, ara clar... El normal val 35 euros.
Mm.
I després hi ha la parella, clar. I ara, ell, a on va, això de la carassa és com un cap gros i surt amb els gegants.
Carai, sí que li agraden, sí, també. Sí que li agraden, sí.
Oh, sí. Avui, mira, precisament aquesta tarda hem estat parlant de la carassa, perquè es veu que sembla ser com que ell sempre està mirant a les fàbriques que es fan a veure quins surten nous, i es veu que ja l'han fet també en fusta, perquè clar, hi ha fusta amb goma.
Uh-huh.
I bueno, és que és una obsessió que té, saps? Ell no està... té una mica de problema psíquic, sí, té una obsessió amb els gegants que m'ha fregida.
Per això és bonic, això és bonic. Aquesta obsessió, com a mínim, és bonica, així que tranquil·la.
Sí, però costa molt cara, eh?
Això també.
Perquè els més petitets, capgrossos i així, potser valen 27, 30. Mm. Els normals valen 35. I després, ara han tret una cosa horrorosa, un bicho raro, amb un senyor raro, com un dimoni amb una forca, i el lleva 30 euros.
30?
60
euros. Ah, 60,
euros,
perdona, és que s'havia com entretallat i no havia entès.
Són dos... És un mitjo horrorós i a sobre va, com si anés a cavall, un home superhorrorós amb una forca com un dimoni i val 60 euros. Dic, això no m'ho portis a...
No, això no cal.
60 euros, no. I volia corroborar el que diu aquesta senyora del clínic. Allà... I jo hi he arribat a agafar un atac d'ansietat en una habitació. Perquè són superpetites i tenia que estar tot el dia amb la llum posada. I l'única, ja ha estat molt ingressada, però és l'única persona que em va tocar horrorosa de veïna.
Això, a vegades passa.
Com que no, veia que no se m'anava la infecció i allò que et preocupes, me'n recordo el llibre que llegia. I era un llibre com d'aventures, allò per distreure. Mm. I no sabia el que llegia. I vaig començar... I abans es va assustar. No. Per un altre cantó, ara ja està dos mesos i pico. I com que he tingut una bactèria, i he estat sola.
Clar, en aquest cas sí, perquè havies d'estar com aïllada, no?
Clar, tenia la bactèria i estava sola, perquè la podia encomanar. Clar. I quan entraven es disfressaven amb totes les coses aquelles.
Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, Mariló, pel que hem de passar.
No, si començo a parlar de malalties...
No cal, pobra.
Demà de matí, no. Encara estic igual. No. Només et diré que, començant per la cadera, estàs galindons, a la cama dreta porto 10 operacions.
Amb una cama només, eh? Molt bé.
O sigui, sembla que no tenim tants ossos, oi? Pues sí.
Doncs sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, va, molta salut.
Però i... mira, què tinc que fer?
Bon humor i...
Fill.
Exacte, bon humor i endavant.
I ja està.
Sí, senyora.
Pues sí, sí, això de la cara es veu que ara l'han tret amb això, perquè surt amb els gegants.
Amb els gegants, imagina't.
Està com capgròs i tira carmelos.
Molt bé. Però doncs ja sabem més coses.
Jo em sembla que el moro el van fer treure. Perquè deien que un moro penjat, que era una cosa com irreverent pels moros.
Clar. Uh-huh.
I em sembla que el van fer treure, però jo l'havia vist. Uh-huh. A sota on està com es diu? L'orga. Aquella porta que surts al carrer,
sí,
allà.
Al carrer, molt bé.
A l'esquerra.
Molt bé, Mariló. Doncs una abraçada molt gran i fins un altre dia.
Bueno.
Que vagi molt bé, bona
una
nit.
Una abraçada per tots els ignorants i em sembla que hauré de deixar-te de sentir per poder dormir.
Vinga, doncs va, no t'ho perdonaré, no pateixis, apa. Bona
que
nit.
Que l'has fet tocar el despertador, va, llavors doncs, estic...
A dormir. Adéu, Mariló, bona nit.
Adéu, bona
adéu.
Nit.
També ens hem trobat missatges al WhatsApp del programa, al 667-220-148, com, per exemple, aquesta pregunta que ens fa la Núria des del barri de les Corts a Barcelona.
Jo us escolto gairebé cada dia, m'agrada molt. La Marta té una veu molt agradable i m'agrada molt com ho fa. L'única cosa que jo us escolto des del llit i no puc trucar. Aleshores, ara voldria fer un comentari sobre tot això que ha passat aquí amb els d'aquests accidents que lamentem tant de tren. Jo tinc una filla que viu a Sydney i he anat 4 vegades i allà tenen un servei de trens que funciona com un metro. I què fan? Cada cap de setmana es dediquen a fer el manteniment d'una línia. Ho fan al cap de setmana per no entorpir a la gent que va a treballar. I aleshores ho anuncien amb molt de temps que aquella línia estarà fent manteniment i posen uns serveis d'autobusos que cobreixen aquell trajecte. Penso, no es podria fer aquí el mateix? És una pregunta que llenço.
Doncs és una pregunta que estaria molt bé que algú que en sabés molt et pogués contestar, Núria, molt ben vist i molt bona reflexió. La Maria Dolors ens diu, per motius de gustos i de salut, sovint he de cuinar el peix, la carn i altres aliments a la planxa amb una graella. Diu, aquesta, a còpia de rentar-la a diari, aviat deixa veure el ferro. És a dir, desapareix la part negra que ve de sèrie i es veu la part del ferro de sota on hi posem els aliments. Quan veig el ferro, jo la llenço. I pregunta, aquesta és la pregunta que fa la Maria Dolors, faig bé? És preocupant que es vegi el ferro de sota de la part negra d'aquesta planxa, aquesta graella? Diu, també voldria saber, arran de l'accident de Damuth i de Gelida, quin vagó del tren, principi, mig o final, és el més segur en cas d'accident? Difícil resposta aquesta, Maria Dolors, però vaja. I l'Aleix, des d'Esparreguera, ens diu, quina era la sintonia del programa de ràdio Don Mau i Vinyes? Passen 6 minuts d'un quart de dues. A Catalunya hi ha 3.000 persones centenàries. Els últims 10 anys han augmentat un 50% les persones que superen els 100 anys i hi ha 5 vegades més dones que homes. I una d'aquestes dones, com a mínim que sapiguem, una, és oient des de fa gairebé 10 temporades de la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio. Que ens escolti és culpa del seu germà, que té 98 anys i viu a Torredembarra. Ella viu a Barcelona, la Carme Terrades Pedreny, Carmen, des de sempre, ja s'ho deia la seva mare i la seva àvia, viu a Can Baró, com deia Barcelona, en una casa també centenària del que van anomenar el barri dels periodistes. Una casa amb jardí, plena de fotografies, llibres, objectes que ha portat de l'estranger en els seus viatges, de quan anava de viatge amb el seu marit, i mussols, molts mussols, que li agraden molt, com a nosaltres, perquè són animals nocturns i molt savis, com els oients d'aquest programa. Doncs bé, la Carmen ens ha obert la porta de casa seva per poder mantenir aquesta conversa. Per què creu que vostè ha superat els 100 anys?
Jo no he fet extraordinari. No. Amb la guerra i la postguerra, passar gana.
Passar gana.
Home, i la postguerra eren les llibretes de reaccionament. Cada dia havien d'anar a buscar el pa, un trosset, així només, eh? Jo, que era jove, que tenia tanta gana, o sigui que...
Potser això de passar gana ha contribuït que arribi sí, a superar els 100 anys.
Sí, bueno, home, no és que ens faltés menjar, però menjaria. A més, sent jove, menjaries molt més.
No? Clar. Sí. Quan fa els 101 anys?
El febrer, el 26 de febrer.
I com ho pensa celebrar aquesta vegada?
Ai, no ho sé, potser farem un dinar o... A lo millor el 26 no, perquè no anirà bé o perquè, esclar, si treballen, ja... No ho sé, ja veurem. Si arribo...
Com? Què vol dir si arriba? Només faltaria, que clar que sí. Perquè vostè, el seu dia a dia, cada dia quan es lleva al matí, què fa?
Quan m'aixeco... Primer esmorzo. El primer que faig és esmorzar. El primer. I esmorzo bastant. Esmorzar, esmorzo. Pan tomàquet, pernil, botifarra, així. Després prenc llet, però és en pols. Uh-huh. És en pols, no és llet. Hi ha dies que em prenc, hi ha dies que no, depèn, sí. I res, després em poso... Entre una cosa i una altra són les 10, quan acabo tot. De les 10 a les 2 que dino, no estic sentada ni un moment. continuo, estic fent coses sempre al jardí o aquí o allà, o sigui...
És a dir,
em bellugo.
Es belluga, però què fa al jardí? Té
home,
cura de les plantes?
Ara aquesta època no n'hi ha fulles perquè han caigut, però si no cauen, i el regar, si no plou, ara com que ha plogut, no cal regar, que em va molt bé, no? I si no, pues regar...
I aquí a casa què fa? A què es dedica a fer aquí a casa? Què li agrada fer?
Sempre hi ha coses que arreglar, que... o netejar algun vidre. Bueno, ve una noia cada 15 dies, però bueno, jo moltes coses les vaig jugar.
Perquè a vostè li agrada fer-s'ho tot...
No diguis de vostè.
Perquè a tu, Carmen, t'agrada fer-ho tot a casa teva, encara?
Si m'agrada?
Fer les coses, fer el dinar...
Sí. Amb calma, perquè esclar... Ara no tinc 20 anys per fer les coses.
No, en té uns quants més. Però vostè viu sola en aquesta casa? Amb el seu fill?
Sí, i la jove també ve a ratos, a vegades es queda a dormir, de vegades no, va i ve perquè ella també té feina.
Clar.
I el dissabte, al dematí, sí, ella i jo anem a comprar al súper. Comprem per una setmana, eh? Ja no tinc, després ja no tinc de comprar més.
I els menús, i què dinarà cada dia, això ho pensa vostè?
Sí, jo.
Avui menjaré verdura, demà faré una sopa. Això li diu bueno, la seva jove al seu fill o ho decideix vostè?
Faig molta verdura, molta fruita també, eh? Sí, coses complicades no. Però el que compro ara, que antes no, que també va bé, la fideuà, la venen al súper, la compro i és molt home. I canelons també.
Fets.
Antes els feia i ara no.
Era bona cuinera, la Carmen?
No, jo em sembla que... No.
No?
En canvi, la meva jove, sí. Ella, quan ve ella, fa el dinar, ella, ui... Jo dic, sembla que estàs a l'hotel, quan ve ella... Jo no, coses molt senzilles, sí.
A mi m'han explicat, Carmen, que vostè ha viatjat moltíssim. Se'n recorda quina és l'última vegada que ha fet un viatge?
Viatges? Sí, sempre. Conec tota Europa. Tota Europa, tota.
Tota.
Estats Units, Nova York, Washington, Austràlia, i un creuer per al Mediterrani, també.
I se'n recorda quan va ser l'última vegada que va fer un viatge?
Quan l'any no, quan vam fer el creuer al Mediterrani.
Deu fer uns quants anys, ja.
Sí, ara ja no ho faria, ara no.
Ara ja no viatjaria, però...
No, encara que pogués, no podria, no.
No es veu en cor.
No podia caminar tant i tant... El viatjar tens de caminar molt i tens d'estar molt per... Ai, perdó.
Sí.
No. I... Anava a la universitat per gent gran.
Sí. Molts anys hi va anar.
Ara ja no.
Quins temes li agradaven?
Història. Història era que m'agradava molt. I la geografia també, sí. I ja últimament que anava, si hi havia alguna... No sé... A lo millor explicaven una cosa que a mi no m'interessava, ja no hi anava.
No hi anava més.
No.
Perquè vostè, Carmen, a què s'ha dedicat professionalment a la seva vida?
Sí. Amb una casa de... Com se diu d'això? De rajoles. Però la dueña era la cosina meva. O sigui que era com si fos... I jo estava allà a la tenda i veia les rajoles que si venia algú triar aquesta, aquella, allò. Però hi havia un senyor que era el que es dedicava, diguéssim, a les coses oficials. Jo només per dir això, allò, però coses del camp, no. Sí, llavors deien, aquesta m'agrada. Llavors jo telefonava o venia de vegades a l'encarregat i li vaig dir, tantes metres quadrats d'aquesta, d'aquella, això.
Molt bé. Vostè, Carmen, té dos fills?
Ah, sí, aquest i l'altre, que viu a... Com se diu?
Torredembarra.
A Torredembarra.
I quants nets té?
Nets, dos.
Dos, també. Nois, sí. També?
Sí, tots els nois.
Com és que tots són nois, aquí?
No hi ha res. Quan va néixer aquest, jo volia que fos una noia i va néixer un noi.
I va ser... Però vostè, que ha superat els 100 anys, vostè, de molt petita, va quedar sense mare, oi?
Sí, quan tenia 5 anys.
I se'n recorda? Anys,
pràcticament no. Perquè, esclar, no hi pensava. Ara sí que hi penso. Ja, és aquella la meva mare.
Ara m'ensenya una fotografia de la mare.
Meu pare. Ara hi penso. No, no, és clar, és que no ho sabia jo. M'han enterat ara, de jove, que va morir tuberculosa. I, és clar, es veu que no em deixaven acostar.
Clar.
Que no...
Per
però
no
jo no sé, ara hi penso... No,
per què hi pensa no, ara? Per què creu que hi pensa ara?
Eh?
Per què hi pensa ara en la seva mare?
Home, perquè penso que és una llàstima que no... Que, bueno, a la pobra... Perquè quan van dir, bueno, li van dir que estava tuberculoso, devia patir, pensar que deixava una nena i un nen petits... Els deixava i es moria. Ella era el que devia patir, no?
Vostè l'ha trobada a faltar, a la mare?
No, perquè pràcticament no la vaig conèixer. Com que no me deixaven els clars, tenien por. Ara ho penso, eh? Llavors no... Però una persona... No d'allò.
Déu-n'hi-do, perquè una vida sense mare, tan joveneta, i havent passat una guerra, que encara estigui aquí explicant-me la seva vida... Ja. És una proesa, Carmen? És una cosa que no passa sovint, això,
La guerra va ser horrible, no?
Se'n recorda dels sorolls?
Tenia uns anys, i quan va acabar...
De les sirenes?
Els bombardejos aquí a Barcelona, els bombardejos. Hi havia llocs que no hi havia bombardejos, però aquí sí, esclar. Però... Llavors teníem... Jo vivia a l'Eixample, al carrer Bruc. Teníem el quartelillo, que deien, que era on hi havia els Mossos d'Esquadra, bueno, sí. I llavors tenien una sirena, quan hi havia perill de bombardeig, que de vegades no, però hi havia perill, tocava la sirena i tothom s'havia d'anar als refugis.
Al metro, no?
Bueno, els que estaven al metro sí, però els que no.
Els que no.
I llavors a casa jo vivia al primer pis. Hi havia quatre pisos. La gent, quan hi havia allò, baixaven a casa nostra. I ens estàvem... Mentre durava tots els veïns allà a casa nostra. I hi havia una nena de la meva edat, que eren molt amigues, i ens ho passàvem la mare de mi.
Imagina't, s'ho passaven bé mentre durava el bombardeig. Al final t'has de distreure d'alguna manera, no?
Eh?
Que al final t'has de distreure d'alguna manera. Era molt joveneta, vostè.
Sí.
Tenia 11 bueno, anys, no m'ha dit?
Sí, però bueno, ara hi penso en els bombardejos.
Perquè en aquesta casa on som ara, quan fa qui viu? Molts anys?
Del 51.
Del 51? Mm. Pràcticament tota la vida s'ha passat en aquesta casa. Que aquesta casa, em sembla que si fa o no fa, és tan gran com vostè.
Ja té 100 anys, oi? Sí, sí.
La casa té 100 anys sí. I la persona qui viu també.
Jo.
Van de parella de la casa, no? O sigui, aquesta casa...
No, el meu marit, quan em va dir, bueno, de casar-me, esclar, ell era fill únic. I, esclar, ell no deixava els pares per anar-nos a viure en un altre lloc. A més, tenir la casa, esclar. I a mi això... I a més, aquesta casa no m'agradava a mi gens. Ara sí... Perquè era molt apartada del centre.
Clar.
I ara està molt habitada, però llavors no. Resulta que el meu sogre era periodista. Era periodista. I els periodistes m'havia dit que no tenien vacances. I llavors els van fer unes torres, aquesta, perquè poguessin estar a l'aire lliure. I per això, sí.
Són com unes cases més barates que van fer pels periodistes, no?
Sí. Jo aquí venia aquí, tan apartada del centre i tot això, a mi no aquí no m'agrada gens.
Però ara no podria viure en un altre lloc.
Ara, contentíssima de no estar en un pis. Clar. De no estar en un pis. No cal que surti, només que surti el jardí. Ja estic bé.
Ja està bé. Carmen, vostè, quin caràcter creu que té? Com és vostè realment?
Com
és de caràcter? És una persona afable? És una persona que,
home,
que té
mal humor? Normal.
Normal, però vull dir, té més mal humor, és molt tossuda... Com diria que és vostè?
No, procuro...
Ai, que potser no estarem tots d'acord.
Home, procuro ajudar si algú necessita alguna cosa. I...
Però vostè és tossuda, creu? Tossuda?
Home, una mica, potser sí, hi ha una cosa que m'interessa, no canviaré d'idea, no?
Clar. Perquè vostè, quan surt al carrer, va amb bastó? Va, porta bastó? Quan
no,
surt?
No.
Per què no?
Perquè no el vull.
No el vol?
No, perquè a casa no tinc problema. Pel carrer vaig ser una cama que em fa una mica així, però és igual.
Ja passarà.
No, i com que quan surto, no, ja no surto mai sola, perquè no volen que surti sola. Vaig amb la meva jove, m'apollo aquí... I ja està.
Però sense bastó?
Sense bastó.
No.
I si vaig al súper, per exemple, amb el carro, ja amb el carro ja en tinc prou, vaig la mar de bé.
Li serveix de bastó, no?
Sí.
Sí. Carmen, li puc preguntar si vostè, amb 101 anys gairebé, vostè li té por a la mort?
No.
Perquè la veig la mar d'eixerida.
Jo, per mi, per exemple, m'agradaria un dia que anés a dormir a la nit o a la siesta, que després de dinar faig... No em faria res quedar-me i no despertar-me més.
Ara mateix ja, a Catalunya hi ha 3.000 persones que tenen 100 anys o més. Cada vegada hi ha més gent que té 100 anys.
Sí, ara n'hi ha més, sí.
I vostè no... A la nit sopa, també, o no?
Sopar no sopo mai.
Potser aquesta és la clau. Aquesta és la clau d'anar a sopar.
De vegades miro un tros de coca, però normalment no sopo.
No ho sé. Carmen, quants anys fa que... O fa molt de temps que escolta La nit dels ignorants?
Que escolto... Sí, 9 anys.
9 anys que escolta La nit dels ignorants.
El meu germà un dia em va dir que l'escoltava. Jo no... I la vaig provar, em va agradar... El Xavier m'havia fet una entrevista.
Ho he vist, sí. I l'escolta des del llit o encara està aquí al sofà quan escolta
no,
el programa?
No, estic al llit.
Està al llit.
Sí. Estic al llit perquè estic més molt bé, i així.
I va escoltant la ràdio fins que s'adorm.
Ah.
No? Va escoltant la ràdio fins que s'adorm.
Alguna vegada m'hi he dormit, també.
Home, ja passa, jo també m'adormiria escoltant.
Però, sí.
I aleshores...
Vàries preguntes,
sí, ho sé.
He tocat música també.
L'espero demà com a oient, eh? M'escoltarà demà?
Sí, cada dia.
Cada nit. Doncs
sí,
l'espero...
Sí, he preguntat coses. Sí. Però què vaig preguntar últimament?
No, això
ah,
que...
sí, no fa gaire. Sí, l'últim dia que vaig demanar la música aquella.
Sí.
Perquè... Els torrons...
Sí, encara no l'han contestat,
per
Per
Nadal, es fan tant per Nadal i no el resto de... Però no tinc on va contestar, esclar, la gent no ho sabe, no.
No, però ara ho esbrinarem. Segur que li contestaran. Ara ho esbrinarem.
Thank you.
Nit dels Ignorants, amb Marta Romagosa.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Però qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
4 minuts i 3 quarts de 2 de la matinada. Ens truca el 93-207-474, la Montserrat, des de Mataró. Bona nit.
Hola, bona nit, bona nit. Mira, que li vull donar resposta. Bueno, primer, que maca aquesta senyora.
Sí.
No sé tant, que maca i quin
sent
cap
tu que em fa el febrer, sí, mare meva.
Però quin cap tan clar que té.
Claríssim,
i
claríssim.
Quina manera parla, fantàstica. Eh?
Sí, sí.
Bueno, molt bé, molt bé.
Me n'alegro.
Mira, digues. Marta, que volia donar resposta, bueno, li volia cantar un trosset de la cançó aquesta del senyor del Mau i Vinyes, que preguntava aquesta senyora,
sí,
per la sintonia.
És veritat,
doncs,
sí.
Doncs sí.
A veure.
Doncs mira, deia, queridos niños y niñas, amados del corazón, señor Dalmau, señor Viñas, ya comienzan la emisión.
Això era així, aquesta sintonia. Jo no,
així
clar,
anava,
no la coneixia,
sí,
sí, eh? No la coneixies
sí,
ells.
Sí, sí, doncs començava així.
Ah, molt bé.
I llavors deien, señor Viñas, no se ofenda, voy a hablarles de mi tienda, les daré la solución. Calcetines, camisetas, por muy poquitas pesetas, és molt fàcil d'encontrar. Em sembla que anava així, eh? Em sembla, eh? Bueno, ja està.
Perfecte, em sembla
sí,
estupendo.
Sí, vull donar també les gràcies a la Montserrat, que va contestar i a aquella
poema,
senyora.
Sí.
El poema.
Sí.
Em va fer molta gràcia quan parlàveu d'aquell jardí i tot allò. Vaig dir, mira quina casualitat.
Sí.
Jo parlant del jardí, de la rosa i de tot això, i ho vaig pensar-ho, eh?
Sí, sí, va coincidir
sí,
tot
sí,
plegat,
sí,
va ser
sí,
bonic.
Sí. Aleshores, contesta la Montserrat, que la Montserrat és una de la família nostra dels ignorants,
sí.
Montserratins, sí,
sí,
que ja li vaig donar les gràcies.
Que bé.
També va contestar una altra senyora, i aquest vespre també ha trucat en Joan.
També.
En Joan, de l'Espluga Calba.
També,
que
també.
Que també som de la família.
També som de la família, eh? Perfecte.
O sigui,
ja us vaig coneixent a tots. Us tinc a tots ja controlats, escolta'm.
Sí, 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 sí.
Molt bé, Montserrat.
Marta, doncs ja està.
Molt
doncs,
bé, vinga, doncs, bona nit.
Bona nit,
adéu-siau.
Bona nit.
Adéu. I en Lluís, des d'Ullastrell, bona nit.
Hola, bona nit. També volia felicitar aquesta senyora, la senyora Carme, per la seva lluïdesa, i també estic d'acord amb ella de que em lamento de que no hi hagi torrons tot l'any, igual que ara hi ha gelats tot l'any,
sí,
que abans només eren a l'estiu. Afortunadament, castanyes sí que ara n'hi ha tot l'any. Pelades, hi ha un supermercat que les té xineses i venen per dotzenes amb una bosseta molt ben empaquetada,
sí,
i pots menjar castanyes tot l'any. A veure,
si
un dia trobem torrons tot l'any, també.
Home, ara ja hi ha alguna botiga que està oberta tot l'any, eh? Que, estiu i tot, eh? Hi ha, algun,
sí,
hi ha alguna casa que això ja ho fa. Però vaja,
sí,
la tradició sempre és per Nadal, està clar.
Clar, clar. Una altra cosa, la carassa aquella,
sí,
de la Catedral de Barcelona.
Sí.
Jo sóc de Manresa i allà també en teníem una.
Era, sí.
Estava a damunt de la porta d'entrada, lateral, no la principal, del fons de l'església, de la basílica, de la seu, de Manresa, estava mirant a l'altar a l'esquerra, a la porta de l'esquerra, al damunt, hi havia un cap de moro enorme, que jo no l'havia vist tirar caramels, però deien que sí que en tirava de tant en tant. I la van fer retirar, per suposo, per xenofòbia, perquè era...
Clar, que no és correcte en aquests moments. Sí, actualment.
Igual que van prohibir també que la canalla anessin el Dissabte Sant a matar jueus.
Clar.
A la Seu.
Sí.
O sigui que anàvem amb unes carraques, anàvem amb unes macetes i picàvem en el banc, a l'agenollador, la barra de genollar-se,
sí.
Doncs picàvem allà i veiem que matàvem jueus.
Mare meva.
I ho toleràvem amb tota tranquil·litat.
Amb tota tranquil·litat,
si fos una cosa natural.
Sí.
I després tu penses i dius, quina aberració, mare de Déu.
Sí, està clar. Per sort ha canviat. Sí. Molt bé, Lluís. Doncs moltes gràcies. Que descansis.
Gràcies, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Adéu. Va, que obrim ara ja el capítol de preguntes contestades. I ho fem a ritme de Queen, pugem al cotxe perquè fa unes nits el Miquel des de Sabadell ens feia tres preguntes relacionades amb la balissa V16, que va entrar en funcionament l'1 de gener. La primera pregunta era aquesta.
Sobre la balissa, és per saber, perquè tinc entès que es té que registrar a la DGT, o sigui, a través d'internet es té que entrar a la DGT per registrar, jo no sé si és veritat, o és que no sé com funciona. Està preguntant més o menys com funciona el tema. Uh-huh.
Si s'ha de registrar la balissa a la DGT. Aquesta és la pregunta,
sí. Sí.
Segona pregunta que ens feia en Miquel. Si estava relacionada amb la col·locació de la balissa al camió. Però abans que jo m'he saltat la resposta d'aquesta pregunta, evidentment, de la primera pregunta, l'hem traslladada al RAC, i qui resposta és Albert Puigdemont, mànager d'assistència i mobilitat del RAC.
La balisa B16 no s'ha de registrar, ni a la DGT ni enlloc. Va preparada per treure-la de la caixa i poder-la fer servir. Transmet un senyal absolutament anònim.
Ara sí, la segona pregunta que ens feia en Miquel, relacionada amb la col·locació d'aquesta balisa al camió.
Si portes el camió, on poses la balisa? Perquè, clar, un cotxe ho poses a sobre, però el camió, on ho poses?
On la poses? Doncs aquesta és la resposta.
Igual que en qualsevol altre tipus de vehicle, el llum B16 l'hem de col·locar a la part més alta possible perquè sigui el més visible possible per la resta de conductors. En el cas dels camions, també ens permet ubicar la balisa B16 a la porta del propi camió.
Molt bé. I la tercera i última pregunta d'en Miquel, sobre la prohibició dels triangles.
Si els triangles són... si estan prohibits, també, o no?
Doncs mira, la resposta del RAC és aquesta.
Els triangles de senyalització no estan expressament prohibits. L'únic dispositiu, diríem, obligatori per senyalitzar una avaria és la nova balisa B16, però ningú ens pot sancionar per col·locar els triangles de senyalització clàssics que teníem fins fa poc als cotxes. Tot i així, no és recomanable fer-lo servir per evitar haver de sortir del cotxe i tenir risc de ser atropellat.
Doncs moltes gràcies, Albert Puigdemont, mànager d'assistència i mobilitat del RAC, per l'assistència també, però a les preguntes, Miquel. Per tant, dubtes resolts. Però no deixem de banda l'automòbil, perquè nits enrere l'Andreu ens feia arribar també un missatge, en aquest cas via WhatsApp, preguntant quin és el cotxe més venut de la història de l'automòbil. Doncs bé, el Jordi, des de Castellví de Rosanes, ens escriu dient que és el Toyota Corolla i sembla que ho serà per molts anys en acumular més de 50 milions d'unitats venudes. 50 milions, déu-n'hi-do. Aquest model va ser llançat al mercat l'any 1966, ha passat per 12 generacions diferents fins als nostres dies. Per completar el podi, el segon cotxe més venut és el Ford F-Series. Aquesta camioneta ha celebrat els 25 anys a més de 35 milions d'unitats venudes, i destaca sobretot l'any 2003, quan als Estats Units se'n venia una unitat cada 30 segons. I per tancar, el tercer cotxe més venut del món al llarg de la història, el Volkswagen Golf, amb 35 milions d'unitats venudes des de l'any 1974, any en què va sortir al mercat.
E tira forte il vento,
su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore.
Doncs era la Irina, la petició que feia del Caruso del Pavarotti. Doncs aquí l'hem tingut a prova. Ja és temps d'anar a dormir.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana anem a dormir amb els relats del llibre La dolçor de viure, un recull de contes de l'escriptor de la Sénia, Joan Tudó, i el conte d'avui porta per títol El meu pare. Quan tot va començar, jo no hi era. Havia trobat feina lluny de casa als pares i tot just els veia una vegada al mes, a banda de trucar-los cada cap de setmana. Les meves visites eren breus, atabalades. Al principi ni m'hi vaig fixar, que el meu pare gairebé no es movia de la taula de la cuina. Tots dos feien vida allà, amb la televisió encesa. Ell s'estava tot el dia canviant de canal i buscant pel·lícules antigues, que després no mirava, mentre ella feia el dinar i el sopar. La casa, en certa manera, quedava lliure per mi. Passava una estona amb ells, anava a retrobar els amics, m'estava al meu quarto llegint o escoltant música. Va ser la mare qui em va fer adonar que ell no anava a dormir al llit. De tota la vida, que ella hi anava abans i ell encara gruava una estona, cada vegada més llarga, abans de tancar la tele i anar a acompanyar-la. Doncs bé, a partir d'un cert moment va deixar de fer-ho. No sé si ella li va dir alguna cosa, si va haver alguna discussió. Quan jo me'n vaig assabentar ja era un costum establert, igual que el desordre del garatge o els geranis del balcó. El pare seia tot el dia i tota la nit a la taula de la cuina, sense aixecar-se per res més que per anar al lavabo, fent alguna capcinada allà mateix quan el vencia la son. Ho vaig poder comprovar quan em van fer fora de la feina i vaig tornar a casa seva. No ens preocupava gaire, però en el fons, quan ens vam adonar que no es movia d'allà, va ser quan ja ho havíem assumit com un costum. Sí que va capficar-nos, en canvi, que menjava poc, rebutjava la carn i insistia que amb una amanida ja faria. I tirava força sal i després engolia gots d'aigua sense parar. Estava poc xerraire en aquella època, però semblava feliç, sobretot quan encertava un canal on fessin una de Clint Eastwood. Només la mare semblava preocupada. Jo ja tenia prou neguit a comprovar que se m'estava acabant l'atur. Al cap d'un temps em van contractar per treballar a un país estranger i vaig tornar a marxar. Ara no havia de veure'ls fins a l'estiu, tot i que vam reprendre la rutina de trucar-nos un cop per setmana. En aquell altre país hi vaig conèixer una dona, vam començar a sortir. Les trucades eren rutinàries, parlava sobretot amb la mare, no tant amb ell, que ho resolia tot amb monosíl·labs, com sempre. Res en aquelles converses, en el fons, no va preparar-me per al que havia de trobar a l'estiu, quan vaig aprofitar unes vacances per tornar a casa. Ell seguia al mateix lloc, ni es va aixecar per rebre'm. Però això ja m'ho esperava. Alguna cosa, però, havia canviat. Tenia la pell més fosca, més aspra,
Seia a la cuina nu, de cintura en amunt, amb els braços enganxats al cos, de colze en amunt, tota l'esquena coberta d'un pèl espès, com una mena de molsa. Ja gairebé no parlava, no menjava res, però cada dia bevia més aigua. Va somriure en veure'm, però no es va moure, no va dir res. Ma mare duia el pes de la conversa. Va fer-me sortir de la cuina, però, com si busqués un lloc on parlar en confiança, vaig preguntar-li què passava. Ella semblava nerviosa, però alhora s'esforçava per mantenir una aparença de normalitat. Finalment, va arrencar a plorar i va dir que m'ensenyaria una cosa. Posant-se un dit sobre els llavis, em va fer tornar a la cuina. En silenci, va assenyalar sota la cadira mentre amb l'altra mà m'aturava. Però el pare ni s'havia girat. Ens movíem darrere seu, sense que fes senyal d'adonar-se que érem a la cambra. Seguint la indicació que em feia ella, vaig poder veure que tenia els peus ferms damunt el terra, amb les cames una mica separades, com sempre, però alguna cosa havia canviat. De primer vaig pensar que tenia unes sabatilles noves, més amples, però no vaig trigar a adonar-me que aquella matèria fosca que semblava fondre's amb el terra no era ni de la llana ni de roba. Eren els seus peus, uns peus inflats, plens de nervis gruixuts, que s'enfonsaven àvidament a les rajoles de la cuina. No en van parlar davant d'ell, aquells peus s'enfonsaven a terra, travessaven el sostre del pis de baix, on hi havia el garatge, i s'allargaven buscant la humitat de sota de la pica de la cuina. Ell es negava que el veiés un metge, va explicar-me la mare, deia i repetia que estava bé, que no li passava res, però seguia engolint litres d'aigua sense menjar res, immòbil, en aquella cadira que semblava començar a fondre's amb el seu pijama. La mare em va dir que discretament m'hi fixés. Els pèls del pit i de l'esquena, els pèls dels braços, havien agafat lluïssors verdoses. La pell s'havia fet més fosca, més dura. S'està transformant, va dir. Durant els dies que hi vaig ser, abans de tornar a l'altre país, vaig poder comprovar que, efectivament, l'home gairebé no parlava i que no s'aixecava de la taula ni per mal de morir. Anava bevent aigua, llepava alguna cullera amb sal, no deia res, se li feien algun comentari i responia amb un gruny cavernós, i amb un gruny cavernós va acomiadar-se de mi quan vaig marxar per passar uns dies amb la dona que havia conegut abans de trobar la feina. Abans de l'última tornada, tot el que n'he sabut ha estat per les paraules de la mare, quan parlàvem per telèfon. Els peus, em deia, s'havien fos definitivament amb el terra. La pell s'havia endurit i es fonia amb la roba del pijama. Tot el pèl se li havia tornat verd. Els cabells anaven creixent amb un vigor inaudit, però d'una manera estranya. Era com si se separessin del cap. Semblava dormir la major part del dia. Ella m'ho explicava al final amb una mena de resignació, sense ni mirar d'explicar-s'ho. Tampoc volia avisar un metge. Ell no se n'havia fiat mai, i ella tenia la sensació que no li hauria perdonat mai. Recordava l'última frase d'ell. Estic bé, no patiu. Estic bé. Després, ja no va parlar més. Va deixar fins i tot de beure aigua, com si la tragués d'una altra banda. Va esdevenir absolutament immòbil. Tampoc no es queixava. Ara, en tornar de vacances, acompanyat per la Cíntia, amb qui ja vivim junts i estem pensant a tenir criatures, quan la mare, després de rebre'ns tota sola, ha obert la porta de la cuina perquè saludéssim el meu pare, ens hi hem trobat un frondós ullastre. I per qui no ho sàpiga, perquè jo ho he hagut d'anar a buscar, un ullastre és una olivera en estat silvestre. Doncs així, amb aquesta història, que déu-n'hi-do, del Joan Tudó, el pare, tanquem avui aquesta nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Com sempre, ara sentirem les notícies de les dues i nosaltres encara tornarem demà, últim dia de la setmana per la nit dels ignorants, amb més preguntes i amb més respostes i, com sempre, amb més converses que ens facin pensar, però que siguin d'aquesta manera pausades i serenes, si pot ser. Així que fins demà a les 12. Adéu-siau, bona nit.